Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes, crank up my old Vitrola, 'cause there's nothing like feeling the blues. Nothing can eat.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel.
Què ens pots dir de la nostra convidada? Perquè, atenció, per fi tenim una dona a l'estudi amb nosaltres. Compartim vivències i també doncs, la trajectòria professional, que ja tocava, eh? Era un deute pendent
bueno,
en aquesta secció.
Exacte, les coses van així, no? Són una miqueta els nostres convidats que anem fent aquesta xarxa, però sí, contents perquè tenim una senyora, una gran persona, que avui disfrutarem molt, com sempre, amb un dia així una miqueta gris, però que ens portarà l'alegria, ja veuràs, la nostra convidada. Una convidada que de petita anava al camp del Sabadell, a la Creu Alta, i seguia l'equip. Més tard, això ens ho explicarà, ella es va formar com a periodista, filosofia, relacions públiques, professora de català, d'anglès, entre altres coses. Després va passar al Casal d'Europa de Sabadell i això li va permetre ampliar horitzons. I a través d'aquí, jo diria que ella va començar a conèixer el món de la solidaritat i del voluntariat. Va estar i va viure la guerra de Bòsnia. Està en contacte i va estar en contacte amb la presó Model. A partir d'aquí va començar a fer acompanyament a persones amb delictes, entre d'altres coses, I ella, d'alguna manera, aquí s'ha convertit en una apassionada del voluntariat. O sigui, una persona que avui jo penso que disfrutarem i veurem una part d'aquesta alegria de viure, sobretot amb aquestes persones doncs, que més mancades i que sovint oblidem tots plegats, no?
Doncs ens posem en situació. En la setmana passada, l'alegria de viure, doncs ens va visitar l'artista Isidre Manils i aquesta va ser la seva recomanació.
Bé, jo, com que sabia que em faríeu aquesta pregunta, ho tenia molt clar. Us recomano la Mari Valldeperes. Jo crec que, a més, ja sortim del món de l'art i anem amb altres mons i amb altres universos i que us pot anar bé.
Doncs a Mari Valldeperes, voluntària social, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Contenta d'estar aquí, poder explicar una mica la meva història, les meves coses, tot i que us haig de dir que quan vaig sentir l'entrevista de l'Isidre em vaig quedar de pasta de merenga. Em vaig sentir que em recomanava perquè no ho sabia. Bueno, és a dir que... Sí, sí.
Aquesta és la màgia, també, de la ràdio, que passen
il·lusió,
coses així.
Em fa il·lusió que som molt amics i ens estimem molt i em fa il·lusió doncs, que ell també m'hagi recomanat perquè vol dir que considera que, bueno...
Fem
que m'ho mereixo
no?
d'alguna manera.
Exacte, doncs gaudeix d'aquest reconeixement. Escolta, a nosaltres ens agrada sempre, Mari, començar doncs, això per l'inici, no? On vas néixer?
Jo vaig néixer a Sabadell, al carrer Papa Pius.
A casa, també?
A casa, sí. Jo vaig néixer a casa, sí. Aquella època el que es portava era néixer a casa. Néixer a una clínica era mal vist.
Clar, és veritat.
Sí. Com ha canviat tot, eh?
Oh, i tant,
sí,
i tant que sí.
Sí, sí.
Filla única, germans, germanes...
Sí, no, filla única. Sí.
I com eres, de petita?
Jo vaig perdre la meva mare molt petita, que tenia 3 anys, I bueno, esclar, quasi bé que no hi va haver temps de tenir més germans, i llavors vaig viure amb la... vam anar a viure amb la meva iaia i el meu pare, que era la mare del meu pare. El meu pare va tornar a casa seva per una criatura en braços, i la meva iaia es va haver de posar a criar, esclar, sí, sí. I mira, doncs... És la que me'n va fer de mare, diguéssim, la meva iaia, sí, sí.
La iaia.
I quins records guardes d'infantesa?
Ui, records d'infantesa, mira, molts. Jo era una nena ja molt lectora, de molt petita. La música. A casa meva s'escoltava moltíssima música, perquè tant el meu pare com la meva iaia eren molt aficionats a la música. Sí. I teníem música de totes menes, eh? No sé si ara a mi m'agrada l'òpera i tot això, però, i la clàssica, però sentíem la Lola Flores, sentíem boleros, sentíem valsos, sentíem de tot, eh? Totes menes de música. I teníem el que se'n deia una gramola, que
ostres,
era un moble.
Sí, la gramola.
Amb aquell so tan característic.
Hi havia un punxadiscos, eh? Sí. I aleshores els discos eren de bacalita negra i eren de La Voz de Su Amo.
Oi tant, que hi havia aquell gos, aquell
gos que escoltava...
Màgic, aquell gos, aquell gos és
sí,
un...
Sí. I aleshores, doncs, bueno, a casa meva això s'escoltava en música, s'escoltava molt la ràdio, la ràdio molt, tot el dia anaven amb la ràdio amunt i avall, i jo sempre que podia, per exemple, entre setmana anava a col·legi, sí. Però el cap de setmana jo posava el transistor a l'habitació i el meu pare de vegades arribava la nit que havia sortit i deia, és que no escoltis la ràdio perquè és la una de la matinada, t'has de dormir. És que jo era petita, tenia 8 anys o 9, o, bueno, o 10, o... I esclar, m'encantava la ràdio, feia la ràdio, molta companyia, i em segueix agradant molt, eh? És un mitjà que m'encanta.
Visca la ràdio, no?
Visca la ràdio.
Sí. I el pare sí, també del sí. Sabadell, no?
Sí, oi tant, sí, sí.
Ja m'explica'ns una miqueta sí, això, el pare Sabadell. Del...
Mira, el meu pare venia d'una família de fusters, i el seu avi era, el seu besavi també, el seu pare també, i llavors ell també... va muntar la fusteria i, esclar, va quedar... El meu avi es va morir, que el meu pare era molt jovenet, bueno, un jovenet, sí, tenia 23 anys, i es va quedar amb el taller, i, esclar, li va costar molt d'arrencar, perquè era una persona de 23 anys, que, esclar, vull dir, per molt que a l'època ja estaven acostumats a treballar...
Era una època difícil.
Era una època difícil.
Sí,
però
sí.
Va arrencar i, afortunadament, vull dir, va anar molt bé i va tenir, bueno, esclar, una gran clientela de tot arreu... i tothom se l'estimava molt, i també tot aquest tema de l'activisme social i d'estar a ajudar els altres, sí. I de fer coses i d'aquestes inquietuds també ja em ve de casa, perquè el meu pare, bueno, que has dit, president del Sabadell, president de no sé què, de l'Ajuntament, de... no sé quantíssimes coses, saps?
Doncs mira, ara que parlem del pare, hi ha una persona que se'n recorda d'ell i que, a més, també és un apassionat d'aquest mitjà. De fet, ens farà viatjar fins l'any 1976, per recordar aquella època, a través dels seus records i del nen de la ràdio, que ara ja no és tan nen. Xavi Andreu, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta.
Un plaer poder parlar amb la Mari Valldeperes.
Hola, Xavi, bon dia.
Què tal?
Quina il·lusió sentir-te, també, eh?
El nano de la ràdio, que deia el teu pare, no?
Ai, el nano de la ràdio.
Clar, perquè eres molt jove, no? Tenies 17 anyets, no?
Jo vaig entrar a la tardor del 76 a Ràdio Sabadell i al principi del 77 ja vaig començar a fer informació del Centre d'Esports Sabadell, per tant, jo acabava de fer 17 anys i, efectivament, era el nano de la ràdio. Imagina't. Perquè en aquell moment només hi havia, diguem, com a... mitjans que seguien dia a dia el Sabadell, sí. Diari de Sabadell amb el Joaquim Fiter, sí. I jo. Sí, és clar, sí. Jo era el nen, no? El nano, però el teu pare sempre em deia el nano i jo, doncs vaig viure aquells moments en què el senyor Valldeperes va ser el president del Sabadell durant 8 temporades, jo en vaig viure 7.
Sí, sí.
Ell va agafar el Sabadell, que és una cosa que jo avui vull reivindicar, la figura de Francesc Valldeperes, perquè després d'haver estat a primera divisió amb Rosson, es baixa... Rosson aguanta una temporada més, però quan ho deixa hi ha un trasbals. Durant 2 anys ja canvia de president, primer en Marlaska, després en Bors. El senyor Valldeperes, que havia sigut directiu, acaba sent el president. Exacte. I ens estabilitzem. Estàvem a tercera, eh? Havíem estat a primera, sí. I en 2 anys baixem a tercera, que no hi havia la segona B en aquell moment. El primer any no es pot pujar, però el segon any ja es puja, eh? La temporada 76-77. Ja es puja, jo ho visc, això, me'n recordo perfectament d'una alineació Capó, Santi, Sanchís, García, Escribano, Silvi, Fernández, Pascual, Garzón, Parras, Albiol i José María. Vull dir, moments molt importants per la meva vida, jo era molt jove, per tant molt beligerant, periodisme... I el senyor Valldeperes un dia va haver de decidir amb Pepe Martínez, que era l'entrenador, i amb Chango Fernández, el capità, de deixar-me viatjar amb l'equip per fer els partits, que ja ho feia el diari de Sabadell, però clar, jo era molt jove, no?, i era de l'edat dels jugadors. I mantenir l'os de rècord no era fàcil, i al final el Paco Valldeperes va dir, va, que el nano viatgi també. I a viatjar amb el Sabadell, amunt i avall, vivint aquella segona divisió, fins que arriba la temporada 82-83, que és l'última de Francesc Valldeperes com a president, arriba Rafael Arroyos, el Sabadell baixa. Jo sé que va ser uns moments difícils pel pare, Mari, perquè a ningú li agrada doncs, acabar com va acabar la situació, sí, amb aquella assemblea a la faràndula, molt. Plena fins dalt. Sí. I jo també vull demanar-vos perdó si algun dia en aquells moments doncs, jo vaig tenir algunes paraules fora de to, perquè els periodistes a vegades ens toca explicar coses que després, en el pas dels anys, dius, uf, potser això no ho hauria d'haver dit.
Clar. Pensa que el meu pare, bueno, tu ja ho saps, vivia pel futbol. O sigui, el meu pare vivia pel futbol. A casa meva no es parlava de res més. Tot el dia el Pepe Martínez, tots els jugadors, el Marañón, venien a dinar a casa dia sí, dia també. Vull dir, jo vivia aquest món, que ara, per cert, a mi el futbol no m'agrada, no, o sigui, no el segueixo. No el segueixo.
Ai,
has de pensar... No, però heu de pensar que a mi, com a anècdota, que jo per anar als desplaçaments del Sabadell em feien vestits... Em feien vestits per anar al desplaçament.
Feies tots els desplaçaments?
Perquè fes goig i n'és ben elegant i n'és conjuntada. I, sí, em feien vestits nous.
Home, havies de donar l'imatge al Sabadell.
Sí, i m'encantava, esclar, t'ho diràs.
I anaves arlequinada també amb els vestits?
Arlequinada no. I ara jo tinc un net, que si el meu pare ho sapia, vull dir, fos viu i el veiés, un net que té 22 anys, el Pauet, que és fill de la meva filla i del meu gendre, que és soci del Sabadell.
Mira, veus?
I s'ha fet soci, bueno, perquè el segueix i va al camp. I és un nano que està estudiant una carrera universitària, està fent tercer, i quan hi ha moments d'aquests àlgids que el Sabadell per això plora.
Mira, continua la nissaga.
La
nissaga Valldeperes.
Sí,
no?
Sí.
I Xavi, per acabar, tu te'n recordes, no? M'imagino, de la Mari, no sé si així d'engalanada, però te'n recordes, no?
No, aviam, en aquelles èpoques la gent de Sabadell es guarnia.
Sí,
com
es vestia, sí, sí.
I a més, encara el textil funcionava.
Això també.
Res, jo sí, jo només dir-te, Mari, que jo segueixo anant a futbol, que ja sóc el soci... 40 i molt poquets.
Molt bé.
Estic fent un programa de televisió Sabadell Vallès que es diu L'Arlequinat.
Ah, molt bé, fantàstic.
En més d'una ocasió, quan hem repassat la història del club, doncs, evidentment...
Ai, moltes gràcies, moltes gràcies, Xavi. Em fa molta il·lusió, a més, que hagis tingut aquest record que m'ha emocionat, de veritat, que m'ha arribat al fons del cor pel meu pare, de veritat que sí, T'ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies i un petó i una abraçada.
Igualment, moltes gràcies, Mari.
Un petit homenatge, no? Sí, un petit homenatge al senyor Valldeperes, que deies, no, Xavi? Sí.
Ara tenim YouTube, ara ho veiem tot. En aquelles èpoques, moltes de les coses que passaven costa molt trobar-les.
Sí.
I, per tant, la història desapareix massa fàcilment.
Exacte.
No? I, per tant, jo, 8 temporades al capdavant del Centre d'Esport Sabadell, s'havia de tenir el que s'havia de tenir. El senyor Valldeperes és una persona... porta i tal, però d'un gran cor, no?
Sí.
I moltes vegades ni ho expressava. I per això jo avui reivindico l'etapa de Francesc Valldeperes com a president del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs un deute que teníem pendent i una bonica manera de començar també aquesta alegria. Sí, moltíssimes gràcies, Xavi. Una abraçada.
Gràcies,
Xavi.
Que vagi bé el programa.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. I nosaltres, doncs ara el que fem és sonar també doncs un so, que també suposo que t'enamorarà, Mari.
Ràdio Sabadell. Ràdio
Sabadell. Sintonitzant Ràdio Sabadell. Sabadell.
Onda Media 882.
Con intención de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Ràdio Comarques Catalanes.
Ràdio Sabadell, Ràdio Sabadell, Ràdio Sabadell.
Doncs aquestes antigues sintonies, de l'EJ20, de Ràdio Sabadell, perquè, com deies, no, vas passar moltes hores enganxada en aquest mitjà.
A la ràdio, a la nit.
EJ20 i Ràdio Sabadell, I aleshores ja començaven programes i a mi m'encantava el programa de la senyora Francis i després m'encantava el programa de... Espera, com era aquell programa?
Fem memòria.
Hi havia els discos solicitados.
Hombre.
Perquè sí.
Això ho hem de fer, Raquel, hem de fer discos solicitados.
Sí, discos solicitados de Ràdio Sabadell. Per a mi nòvio, que la Juana nos manda una solicitat disco per a su nòvio. Llavors sortia la Juana. Per a mi nòvio, que està en Melilla, que lo quiero muchísimo con todo mi corazón.
Que bonic.
Haciendo el servicio militar.
Al matí mantenim aquesta filosofia, perquè la música que va sonant al llarg del programa són oients, que doncs ens recomanen les seves cançons.
I, llavors, hi havia contes, hi havia teatre radiat, hi havia...
Amb els efectes especials,
no? Sí, no, molt bé. Jo em vaig fer gran els caps de setmana, tot el dia, pendent de la ràdio.
I escolta, parla'ns també, no?, de l'època, doncs, això...
A quin col·le vas anar?
L'escola i també l'adolescència, no?
L'escola.
Jo vaig anar a les Escolàpies, perquè en aquella època, diguéssim, no hi havia instituts, hi havia, hi havia escoles públiques, però diguéssim que podies triar per triar, doncs els pares deien que, clar, que hi havia que aquestes escoles hi havia més bon ensenyament, que hi havia, doncs, la formació acadèmica era molt bona.
Exacte, i a més, inclús, famílies treballadores i humils es feia l'esforç d'anar de portar, doncs, a col·legis religiosos, perquè era, en aquells moments era millor l'ensenyament,
I jo sempre he dit, que li deia abans al Josep, que jo de les Escolàpies vaig sortir l'ensenyament en castellà, perquè aquella època, vaig sortir molt ben formada acadèmicament, molt. Vaig sortir sabent moltes coses, ho he reivindicat sempre. I ara, que hi havia coses que no m'agradaven, que moltes, el rosari diari, totes aquelles coses. I després hi havia una cosa que era espantosa, que hi havia nenes que no podien pagar les matrícules ni podien pagar l'ensenyament.
Clar.
I aleshores aquestes nenes entraven per una altra porta i assistien a les classes, però a l'hora de les que ens quedàvem, eren mig pensionistes, com jo, que vaig quedar a dinar tota la vida, ens servien el dinar a nosaltres al menjador. I quan acabàvem les classes, es quedaven a escombrar, les feien quedar a escombrar les classes.
La manera de fer-los pagar el preu.
Exacte.
Suposo que això també et va condicionar
va
i et va marcar, no?, per despertar aquesta vessant tan social que tens.
Fins que un grup de pares, jo no sé si jo ho vaig dir per descomptat, però altres persones, altres companyes ho devien dir, un grup de pares van anar a veure les monges i els van dir que això s'havia d'acabar i que ells es farien càrrec de l'educació d'aquestes nenes.
Doncs afortunadament, sort d'aquests pares, no?, amb aquesta consciència social. T'hem demanat tres cançons, Mari, que formin part de la teva banda sonora. Per quina vols començar?
M'és igual, la que vulgueu. Jo n'he posat una de clàssica.
Sí.
M'ha costat molt, perquè és que ja fa
difícil,
molts anys, molts anys que vaig a la música clàssica, molts, més de 30, i el jazz igualment.
És difícil triar-ne una.
Però vaig pensar, no comencis a donar voltes i ja tria. I n'he triat una de clàssica, una d'òpera, i una peça d'òpera i una de jazz. Una
doncs
mica
aviam, ens dius una, la Bea ja està a punt aquí.
Digues, amb quina vols començar a triar?
Pots començar posant la d'òpera, per exemple.
Vinga, doncs comencem amb l'òpera de Rigoletto de Verdi.
Sí,
i després
que fa pocs
dies
l'hem vist aquí a Sabadell.
Exacte. I després ens expliques per què l'has triada.
Sí.
Parla, parla, mia.
jo considero que és una de les, és un dels duets per mi més bonics de la història de la història de l'òpera, perquè és emotiu, és un sentiment d'impotència del pare, que sí, té aquell amor tan gran per la seva filla perquè no té res més i se li mor als braços, i a més que l'han assassinada per equivocació, diguéssim.
Exacte.
Eh? I aleshores, doncs, esclar, és una sensació, doncs,
que
dona molt... El bo ingannato.
El
bo ingannato, sí. M'han enganyat, va dir el pare. Sí,
exacte,
sí.
M'han enganyat.
I això...
Doncs una molt bonica recomanació, sí, més escoltant, no? Com sí, fas aquesta descripció, sí, encara, sí, doncs, encara té un valor afegit.
Perquè això que deies a casa els agradava, també el pare, tota
sí,
la...
Sí, la meva iaia a l'òpera també li agradava.
També li agradava.
Molt, sí, sí. Jo és que deia molt joveneta i havia anat a molts llocs amb el meu pare. El meu pare ja em portava... Havíem anat a les Tarantos, havíem anat a al Jambor, havíem anat a molts llocs, que era una època...
Tarantos, això és a la plaça Reial, pare, no? Pare, van, plaça Reial,
i a més, i a més, al teatre hi anàvem molt. Però entre setmana, que jo demà de matí m'havia de llevar ja quan era adolescent, per això. Però, esclar, això, després de vegades he pensat que ara aquesta època, com que les coses estan com estan, el meu pare era una persona jove, perquè esclar, tenia 26 anys i jo ja en tenia 3 quan ell va quedar sol. I, esclar, el meu pare era relativament jove, tenia doncs, 40 anys, encara no hi era una noia adolescent, i anàvem pels llocs aquests. I ara penso, avui dia, és que haurien trucat els Mossos. Esclar, dient, aquesta persona va amb una noia adolescent, amb una noia jove, vull dir, esclar, perquè
és que... I a aquella època no era habitual.
I entràvem, i entràvem a tot arreu, i esclar, jo ja m'he format una mica amb això, saps? I per això porto sempre la música que sempre
que
la porto,
que
va fer una part de la meva vida, en els moments bons i dolents,
I tant.
Sempre. I acabes a les Escolàpies, vas fer tot l'ensenyament a les Escolàpies,
sí, vaig fer tot l'ensenyament a les Escolàpies, després vaig acabar el preuniversitari que en deien, que ja el vaig fer a Barcelona.
Les xiques de preu, no?
Sí, sí,
vas
preu,
fer
sí,
preuniversitari, després va venir el COU.
Em vaig matricular a Filosofia i Lletres, perquè aquella època totes les noies feien filosofia.
Exacte.
Perquè hi havia alguna de dret...
Era una carrera de noies i de monges.
Exacte.
Hi havia, filosofia i Lletres, sí.
Hi havia alguna noia que feia dret, dret sobretot... Medicina, no gaires.
Poquíssimes.
Carreres...
I això fins als anys 70,
sí,
que va durar.
De ciències, científics, i això pràcticament ningú. I tothom anava a filosofia... Bueno, totes les noies anàvem a filosofia.
Les lletres representa que eren carreres de dones.
Sí, sí, filosofia i lletres.
Filosofia i lletres, que deien... Bueno, filosofia i lletres no guanyaràs ni 5, perquè era la carrera de figurar, representa.
I també em va encantar, perquè la filosofia m'agrada també moltíssim, perquè és una disciplina que t'ajuda molt a entendre el món, a ordenar-te la ment... a tenir coneixements doncs, dels clàssics.
Clar.
I és que tot això és molt enriquidor. I ara la volien treure de les escoles o dels instituts, no sé si ja se n'han sortit
és veritat,
no,
amb lo de la filosofia i amb el llatí,
exacte,
també tot el que són lletres ens van sempre en contra, sempre.
I aleshores quan ja vaig acabar això, llavors ja em vaig posar vaig treballar una temporada en unes guarderies i això, després ja vaig com deixar els estudis perquè em vaig casar, vaig tenir després ja unes criatures, ja no. Però jo, com que sempre he sigut inquieta, després quan els meus fills ja tenien, no sé, 3 i 5 anys, 2 i 5 i 3 anys, ja em vaig matricular a l'Autònoma per fer Ciències de la Comunicació, perquè jo volia...
Tenim aquí una periodista,
d'estar a casa i no... Em va semblar que... I m'ho vaig poder muntar i em vaig matricular. I després vaig fer tota la carrera, que em sembla que vam ser la primera... promoció de l'Autònoma, perquè abans eren escoles de periodisme, no hi havia carrera universitària.
Sí,
fins i tot els nostres professors eren gent de les agències de publicitat, periodistes, no hi havia professors formats, part d'estadística i literatura, per exemple. I aleshores, quan...
Que a l'època els millors periodistes era la gent, perquè, esclar, no hi havia formació, era la gent que havia començat a la ràdio, com el Xavi Andreu, d'altres, la Raquel, doncs gent que havia començat i havia après l'ofici des de res, portant el cafè a la ràdio, i va anar...
Exacte.
S'aprenia l'ofici d'aquesta manera. I eren els professors que realment eren periodistes, o molt Puyal tampoc era periodista, per exemple.
I mentrestant, quan vaig acabar, quan estava fent això, vaig posar a estudiar anglès, em va interessar molt. Caram. I vaig pensar, jo m'haig de treure la diplomatura d'anglès i jo ho haig de fer, i me'n vaig a Anglaterra.
Mira,
un any i mig. I els meus fills, pobrissons...
Mira, la Mari se'n va cap a Anglaterra.
Aquí. Els meus fills aquí, amb el seu pare i, sí. I, bueno, i la meva iaia i el meu pare, sí. Que vivim de costat i... I...
Però això ja et defineix moltíssim, Mari, perquè, bueno, clar, en aquella època una dona, no?, que deixés els fills per anar estudiant, no? I amb aquesta vocació i aquesta curiositat innata que tens.
També t'haig de dir que a casa, això que us deia, sí. Eren gent avançada, perquè la meva iaia és una persona gran. I jo els hi vaig dir que volia fer això. I el meu pare em va dir, no sé si estic gaire d'acord, però et recolzo amb el que sigui. I la iaia em va dir, tu no pateixis, nena. Però nens, no pateixis, que nosaltres ens cuidarem. Tu vés a fer el que hagis de fer i torna ben formada, que trobis una bona feina. O sigui que...
I et plantes a Londres. Que
bonic, tenir aquest
sí,
suport.
Sí, a Londres vaig estar jo encantada de la vida. Bueno, a part de trobar a faltar els nens, encantada.
Clar. I quan vas tornar, vas trobar feina o no?
Vaig estar a la universitat. Sí, però vaig trobar feina donant classes d'anglès, perquè era l'època, una època que hi havia una crisi, com potser no com la del 2008, però quasi, uh-huh. I les agències de publicitat tancaven, bueno, els diaris no hi havia manera, no trobava feina, i dic, mentrestant, com que porto aquesta titulació d'anglès, doncs mira, jo envio currículums a les escoles a veure si m'engatxo, i vaig estar un temps donant uh-huh. classes d'anglès, fins que vaig trobar, després, el Casal d'Europa.
Exacte, el Casal exacte. D'Europa.
Això,
Casal d'Europa,
que
important, eh? Va ser un punt. Sí. Jo diria que va ser un punt d'inflexió sí. important, no?
Oi,
la teva
tant.
Vida.
La meva vida, molt.
Recordem el Casal d'Europa, ens en fa 5 sí. cèntims, que sí. se va fer aquí a Sabadell,
sí.
el Casal d'Europa.
El Casal d'Europa, mira, jo hi vaig estar 20 anys. Aviam, a mi m'ha agradat sempre molt treballar, eh? Molt. O sigui, després de la família, per raons òbvies, i bueno, la música, evidentment, però la feina. A mi m'ha agradat moltíssim treballar. No he tingut mai mandra, m'ha agradat i m'ha fet il·lusió les feines que he fet, m'han agradat. I aleshores, el Casal d'Europa m'han proposat, doncs, això d'entrar com a secretària general adjunt, bueno, com a secretària, diguéssim. Per...
Executiva.
I el Casal de... Sí, executiva, i el Casal d'Europa, doncs, bueno, en aquell moment tenia el sostre que tenia. Eh?
Que estava, recordem, davant de l'Arc del Vitrall, allà
sí,
a la plaça
allà,
de les Marquilles.
Sí, al carrer d'en Fons, sí, de la Marquilla, plaça de les Marquilles.
Plaça de les Marquilles,
sí.
Allà on hi havia
sí,
el Trèlec.
Exacte.
El Trèlec, i davant
sí.
de l'Arc
allà,
del Vitrall.
I allà, doncs, jo vaig... Bueno, hi vaig... Vam donar-hi un impuls tots plegats, i això havia nascut com a centre de documentació del Consell d'Europa, que posàvem la documentació d'això a disposició de la gent, dels estudiosos que ho necessitessin, uh-huh. però després de mica en mica es va anar transformant en un centre del Parlament Europeu i de la Comissió Europea.
Que la finalitat era donar a conèixer
Europa. Sí, exacte.
Europa.
I llavors aquí a Sabadell, diguéssim, que centralitzàvem el tema d'Europa, el centralitzàvem i el portàvem uh-huh. nosaltres a tots els àmbits, no? I va ser una època molt interessant de la meva vida, molt.
Doncs mira, escoltem precisament un amic i membre precisament del patronat de l'antic Casal d'Europa, el Joan Ríos Masanell.
Hola, Mari.
Joan,
em fa
bon
molta
dia,
il·lusió aquest... de saludar-te per mitjà d'aquest magnífic programa de Ràdio Sabadell, l'Alegria de Viure, que també dirigeix l'amic Josep Alavedra. Em ve el record de la nostra amistat i la relació amb tu de molts anys al Casal d'Europa de Sabadell, que gràcies al patrocini del prohom sabadellenc Antoni Forllat es va constituir per donar a conèixer i promocionar la integració de Catalunya a la Unió Europea i als ara ja llunyans anys 80. La teva participació com a secretària executiva de la Junta Directiva va ser d'influència cabdal per portar a terme els diferents programes per tal de que la nostra ciutat i la comarca coneguessin i participessin d'aquesta integració. Van ser moltes les activitats realitzades per les successives juntes de l'entitat, en què vam comptar amb uns magnífics companys de viatge, entre ells amb el luxe de tenir el bon amic Arcadi Oliveres, que en pau reposi. Amb el teu bon fer vam aconseguir que la nostra entitat ampliés el ressò de la integració europea tant a la nostra ciutat com a Catalunya. Recordo amb il·lusió les nostres vivències, com la teva minuciosa preparació per visitar la Comissió Europea, en ocasió de la presidència de Josep Borrell i que vas compartir aleshores amb l'eurodiputat Raül Romeva, amb qui tan bona relació mantenies. També recordo, amb un bon somriure, la visita del president italià Romano Prodi a la seu de la Comissió Europea de Barcelona, quan ell era president de la Comissió, i la il·lusió que et feia, i a mi també, de poder-la saludar i fer-nos una foto plegats, que finalment vam aconseguir i de la que en tenim un molt bon record. Van ser uns anys en què el teu bon fer va ser motiu de cohesió de la nostra ciutat i de franca i sincera amistat i afecte. Moltes felicitats, Mari, i que sigui per molts anys la teva alegria de viure, una forta abraçada i et recordo amb molt afecte i estima.
Doncs una abraçada, no?, de quina tornada il·lusió. Gegant.
Quina il·lusió.
Sí, Joan perquè Rios, anaves no? posant unes cares, els nostres oients no et poden veure, però anaves recordant, sí. A mesura que anava, doncs, a desgranant,
home,
no?
Que... Sí. Arcadi Oliveres, tots aquests noms, un record també, no?, els anys 80, i realment es va fer una feina molt potent, no?
Molta feina, sí. El que va ser una pena és com va acabar i de la manera que va acabar, això sí, perquè, bueno, potser ara no tindria cas, perquè el tema d'Europa està molt centralitzat en altres coses, no ho sé. Però es van fer moltíssimes coses aquí a Sabadell, coses, van venir persones, i vam fer conferències, xerrades i cicles,
explicant...
de gent que no havia vingut, de gent que mai ens podíem pensar que ens diguessin que sí de venir, i venien... I deien, no, sí, és que ens fa il·lusió aquest programa, però persones que molt importants, vull dir que
tant, deies, sí,
home,
sí.
No sé, en un Sabadell doncs els teníem, i esclar, i omplíem, i la gent estava agraïda, i estàvem contents tots plegats, i sentíem que fèiem una labor important en aquell moment per promocionar el tema de la Unió Europea.
Que, és que estàvem a les beceroles,
sí, que tant ens mancava, perquè l'Europa dels drets i de les llibertats, i mireu com estem ara, o sigui, si necessitaríem aquests valors, posar-los, tenir-los sempre presents, que no els hi tenim,
Bueno, i que sempre, inclús ara, no?, que es parlava de l'Europa dels pobles,
exacte,
de les persones, no?
Exacte.
No de l'Europa econòmica,
sí,
i malauradament
sí.
Sembla que no hagi acabat.
No.
Casal d'Europa. I llavors, aquella època també coincideix, que això també va ser un punt, també, com dèiem abans, també important, Guerra de Bòsnia.
Sí.
Que també hi vas estar.
Sí, bueno, aquí a Sarajevo Sabadell va col·laborar moltíssim amb Sarajevo, es van fer moltíssimes coses. Al racó del campanar cada dia hi havia un concert, una poesia, un parlament, uns pensaments, es revolució durant molt temps. Vam organitzar això. I llavors hi havia molta gent que donava material, tot el que... I s'hi va col·laborar molt, fins que l'alcalde de Sarajevo va convidar el Toni Ferrés que s'hi pogués anar. Això va ser l'any 97, i vam crear una comissió ciutadana, que hi havia gent de tots els àmbits, i vam estar 4 dies a Sarajevo. I aquesta també ha sigut una experiència...
Que això també
brutal,
et va marcar, no?
Brutal, sí.
Sí, vas viure la guerra en primera persona.
És que em va marcar, i ara és que quan veig les imatges d'Ucraïna,
sí.
és que això és el que jo vaig veure, és que...
Tornem a repetir la història,
i
no?
Tornem a repetir la història, i és terrible que el segle XXI passi això i aquesta persona no se'l pugui parar, però esclar, és que Bòsnia era una guerra civil, eren, esclar, vull dir, bosnis i musulmans que havien viscut sempre junts, que famílies que tenien... com la guerra civil d'aquí, no? Es van començar a odiar, pares contra fills, germans contra germans. Bueno, va ser terrible, terrible. I, esclar, i com va quedar tot de destruït, i com vivien la gent, i... Bueno, el que és una guerra d'aquestes, d'aquest tipus, i...
Sense sentit, no? I
sí,
que el que deies, que malauradament l'home sempre tornem als mateixos errors.
I a dues hores de casa,
i tant,
saps? Vull dir que...
I això també va reforçar encara més aquest esperit de solidaritat, d'intentar ajudar els altres, no?
Sí.
Que et vas comprometre més, no?
És que jo ja vaig començar també, des del Casal d'Europa, ja vam començar també a fer coses, Vull dir que sempre hi he estat ficada en aquesta àmbit. I als 15 anys, quan hi va haver les inundacions d'aquí a Sabadell...
Sí, les riades. Les riuades del riu.
Jo ja vaig anar amb dues amigues meves ajudar a Sant Quirze, a Los Rosales, a Sant Quirze.
Ostres,
sí,
clar
ja, que es va. Sortíem amb un camió de l'exèrcit al dematí, ens portaven allà i ens venien a recollir. Ja em vaig inscriure en això.
Que en aquella època una de les persones que va fer molt a través de la ràdio també va ser el Joaquín Soler Serrano.
Oh, i tant.
Joaquín Soler Serrano, sí, gran periodista.
I tant, i tant.
Que aquí va fer tota aquesta campanya des de les ràdios. Sí. I perquè, malauradament, el règim que hi havia aleshores, ben poc.
No, i tant, i tant.
Ben poc va fer, no?
Doncs seguim aquest viatge pels records i la trajectòria de la Mari amb la seva banda sonora. Explica'ns també, Mari, perquè has triat precisament aquesta composició.
He triat aquesta peça perquè a mi m'agrada molt el jazz, com us he dit, i esclar, també m'ha costat, perquè esclar, ja, bueno, el que vulgueu. Però és que la trobo també, el Signe Beixer m'agrada molt, és també delicat, però al mateix temps és delicat però potent, t'evoca moltíssimes coses, a mi m'evoca moltes coses de la meva joventut, coses d'amics meus, la pel·lícula del Woody Allen que surt que surt la Midnight in Paris.
Boníssima.
Que també surt, i a mi m'agrada també el Woody Allen molt. I bueno, trobo que és una música molt evocadora.
Doncs, Marisa, clar, el temps passa, eh? Passa molt
passa
ràpid,
volant,
més amb
sí.
vides i trajectòries
més,
com la teva.
Exacte, i una inflexió molt gran és tot el món de la presó, no? Tot aquest voluntariat que has anat fent amb persones,
sí,
no? Que
sí,
hi ha d'agressions sexuals, sí. No?
Explica'ns això, aquest projecte,
acabar,
no? Perquè és ara, és actualment que col·labores.
Jo vaig acabar... a la meva etapa professional i sempre havia tingut al cap que jo volia fer un voluntariat penitenciari. I li vaig dir a l'Arcadi, perquè l'Arcadi Oliveres era íntim amic meu i una persona que me l'estimava moltíssim. I dic, Arcadi, dic, és que voldria fer això. I llavors ell em va dir, doncs, com que ell era president de Justícia i Pau, doncs t'has de fer sòcia de Justícia i Pau perquè per entrar a les presons, per fer aquests voluntariats, has de tenir el recolzament d'una entitat. I llavors, doncs, vaig demanar d'anar, volia anar a la Model, jo tenia ficat
la Model,
que jo volia anar a la Model, vull dir, jo volia anar i volia fer voluntariat amb homes. No sé per què, però jo, per exemple, no m'ha cridat mai anar a Batràs i sóc a les dones, ho necessita moltíssim. Jo volia fer aquest voluntariat. I vaig
Tenies
pensar,
clar, mira,
si
això
no
és
puc
interessant
això,
i important
bueno, total,
també.
I llavors, la del Model, hi vaig estar 4 anys donant suport d'anglès a persones que estaven preses, naturalment, i jo era la seva teacher, ells en deien teacher, i vaig estar també 4 anys molt bé, perquè tampoc penses que són delinqüents. Quan tanques a la classe amb ells, són persones que, bueno, que en un moment de la vida s'han equivocat, que és el que sigui, però va. I després, quan vaig acabar aquesta etapa, quan la van tancar, no tenia ganes d'anar a Lledoners, ni a Brians, i això, i a Justícia i Pau em van dir que hi havia aquest programa que es diu Cercles, que era sota els auspicis de la... De fet, el van implantar a Catalunya, el Departament de Justícia. I aquest programa es diu Cercles i va néixer a Canadà justament per, dins d'una comunitat religiosa per donar suport a agressors sexuals. Perquè inclús l'anunci era qui tindrà pietat d'aquest delinqüent. Perquè ells es van adonar que aquestes persones sortien de la presó i no havien tingut vida a la presó i no tenien vida fora tampoc. I doncs van començar a ajudar aquests delinqüents reincidents.
Reincidents.
I després aquest programa es va anar implantant, es va anar extenent, perquè ja van haver països que s'hi van interessar, i es va anar extenent per altres llocs. Estats Units, el primer lloc, després el Regne Unit, Holanda i Bèlgica, i aquí Catalunya va ser el Departament de Justícia que el va portar. Mitjançant una... O sigui, hi ha una fundació que es diu Salut i Comunitat, que són els que gestionen. I aquest programa es diu Cercles perquè aquest programa és un cercle. O sigui, hi ha la persona que el delinqüent, i aleshores hi ha 5 voluntaris i un professional. O sigui, totes aquestes persones per una sola persona. I això és el cercle intern. I el cercle extern hi ha doncs, la Junta de Tractament de la Presó, hi ha els Mossos, hi ha psicòlegs, hi ha gent que et poden donar suport en un moment determinat. I això està adreçat a persones que ja estan en un tercer grau amb llibertat condicional. I són persones que des del minut 1 que van entrar a la presó ja han fet tractament. O sigui, ja volien, d'alguna manera, rehabilitar-se. Al moment de sortir se'ls ofereix això i llavors ells ho accepten o no. I això, durant un any i mig, doncs, nosaltres acompanyem aquesta persona, fem reunions presencials i el lema és només víctimes, no hi ha secrets. No hi ha secrets vol dir que ell s'ha de venir a parlar del delicte amb nosaltres.
Sí. Estem parlant de delictes sexuals.
De delictes sexuals, sí, ho he dit, perdoneu, agressors sexuals, sí. S'ha de venir a parlar del delicte amb nosaltres, perquè, esclar, ell ha de verbalitzar el seu delicte, i a partir d'aquí és quan comencem doncs, a ajudar-li o donar-li suport.
Estem parlant de delictes fets amb dones. O sigui,
Això et volia preguntar, Mari, tu com a dona, no? Escoltar, evidentment, també hem d'entendre que representa que ja hem doncs, complert amb la seva condemna, no? I que l'objectiu és també fer doncs, aquest d'assessorament, aquest acompanyament i aquesta reinserció.
Aquesta
com t'arriba tu com a dona, no? I aquestes històries?
Aquesta pregunta me l'ha fet molta gent i persones que no com me la fas tu, sinó de dir, sembla mentida que com a dona puguis fer això. Tu no ho pots fer perquè no t'ha passat res amb la teva família. Jo sempre he dit que jo, si em violessin una filla, potser aniria a la presó a esperar-li i me'l carregaria, no ho sé, la sortida, és que no ho sé, perquè, és clar, no saps com pot reaccionar. Com a persona individual, totes les reaccions són... es poden entendre, però com a societat, no. Perquè, és clar, com a societat, o sigui, l'objectiu d'una societat democràticament sana no és la venjança.
No, evident, evident.
Per tant, doncs, això jo considero que com a societat no es pot fer això. I aquestes persones, mira, jo sempre, a vegades, quan parlo, quan dono xerrades, sempre m'agrada començar amb una frase del Sebastià Alsamora, l'escriptor, que diu, el mal existeix. No, el mal i la violència són dos dels preus que paguem per ser humans. Molt terribles, però formen part de la condició humana. I és a partir d'aquí que jo vaig plantejar-me aquest voluntariat, perquè jo vaig pensar, a veure, si resulta que... I bueno, i Sòfocles i els clàssics no es cansaven de repetir que posats en situacions extremes som capaços de fer accions execrables. Per tant, jo penso, jo vaig pensar, si és veritat que nosaltres, el mal, ja sabem que som duals i que el mal existeix i que som capaços, posats en situacions límit, de fer unes accions espantoses que mai ens imaginaríem, les persones que les cometen són menys persones que nosaltres? Jo crec que no. O sigui, jo, darrere del monstre, com n'hi ha que diuen, hi veig una persona amb un cor que batega, com el nostre, amb unes fílies, amb unes fòbies, amb unes circumstàncies. Jo hi veig això. I aleshores aquesta persona no mereix una segona oportunitat? Jo penso que sí, que la mereix. I nosaltres estem per ajudar-lo, precisament, a posar en valor la faceta més humana que aquesta persona pot tenir.
Perquè estem parlant de persones amb penes de quants anys?
Ah, sí, hi ha persones que han passat 20 anys a la presó, o 14, o 15.
I una persona, després de 20 anys, com la trobes?
I surten...
No tenen lligats, la
família el rebutja, no tenen feina, no saben on anar, no saben què fer, i nosaltres els acompanyem amb tot això. Hi ha fundacions, doncs, que hi ha unes monges mercedàries que acullen aquestes persones perquè puguin dormir, els reten la roba, els fan el menjar, I bueno, hi ha altres entitats que també s'hi dediquen.
Mari, quants anys fa que fas de voluntària en aquesta entitat?
Al Cercle?
Sí. Sí.
Potser fa 5 anys o 6.
I funciona realment,
sí,
aquest perdó, aquest acompanyament?
Sí, el Cercle és
aquest...
un model d'èxit. És a dir, a veure, ara, amb la pandèmia, ha quedat tot parat del tot, no, perquè hem fet formació, o sigui, trobades online, perquè aquestes persones no es poden deixar desassistides, perquè, esclar, si tens
un moment
que tens un problema, no, tens un problema i no saps a qui acudir, nosaltres portem un telèfon que ens dona la conselleria i aleshores aquest telèfon ells ens poden trucar quan vulguin. Jo això és una de les coses que no que m'ha costat, però jo prenent el telèfon tot el dia, perquè a mi tot el dia em trucaven. I Mari, és que tal, bueno, el que sigui, no? Què passa? I llavors has d'anar acompanyant i donant suport. I aleshores, mira, aquí a Catalunya hi havia, en un moment donat, 21 cercles. Des del 2013, que es va implantar aquí a Catalunya, fins al 2019. Ara diguem que, doncs, en comptes de 21, hi ha 26. Però funcionen. Perquè normalment dic que és un model d'èxit perquè normalment acaben reintegrant-se i hi ha hagut algun cas que no, que s'ha hagut de suspendre el cercle i doncs ell ja torna a la presó, ja no hi ha cas, però és que no, perquè reincideixen.
Perquè són reincidents.
Però no n'hi ha gaires, perquè algun cas de reincidència ha sigut per altre tipus de delicte, robatori, o... però no ben bé pel tipus aquest, doncs, de l'agressió sexual.
Passa que a nivell humà, esclar, diguéssim, parlo des del desconeixement, del desconeixement personal, però, esclar, una persona condemnada per atacar una dona i que sigui una dona a la vegada la que comenti, és complexa,
el que,
no?
El que fa molt mal i el que costa d'entendre és l'agressió sexual, l'abús sexual a l'àmbit familiar.
Val.
Perquè molts d'aquestes persones abusaven de la filla o de lo que sigui.
Estem parlant de aquest nivell més familiar.
Sí, sí, no, però bueno, però escolta...
És en general, habitualment.
Però no et pensis que,
no
pensis que això passi
familiar,
només amb aquest tipus de persones, A la família, famílies benestants i famílies que són... famílies, podríem dir, com nosaltres.
Sí.
Això passa, però molt sovint, I es tapa.
Val. Sí, és que el punt on comença una complicitat...
Clar, perquè, primer ja comences per la persona agredida, que, amb el papa això m'ho fa perquè m'estima, vull dir, saps? I aquestes persones no poden verbalitzar, i fins que són grans, i crec que és un estigma que porten tota la vida,
Doncs em semblava també
que
calia posar en valor, doncs, que existeix aquest projecte, no? I que hi ha persones voluntàries com tu, Mari, doncs, que tenen aquesta capacitat de perdó i d'acompanyar i de donar aquesta segona o tercera oportunitat a aquests presos. Seguim aquest viatge perquè ara és el moment de donar veu també, doncs, a una amiga íntima que ens deixa un missatge. Escolta-la.
Hola, bon dia, Mari. Soc la Sus, una de les moltíssimes amigues que tens. Com que ets una persona important, els de Ràdio Sabadell em demanen que t'adreci unes paraules. Vaja lío. Allà vaig. No ho som amigues de tota la vida, però sí des que vaig arribar a Sabadell, és a dir, mitja vida. De la teva relació amb la ciutat ja en parlaràs tu. Jo què puc dir? Ja saps que t'estimo molt, per ser com ets. Càlida, intel·ligent, constant... constructiva, ordenada, detallista, alegre, organitzadora, participativa, coratjosa i moltes floretes més que no dic. No se't passa ni una data important per les persones que estimes. De vegades, fins i tot fa ràbia, amb carinyo, a mi que sóc bastant despistada. Juntes hem passat moments durs i espero haver estat a l'alçada. I també moments molt bons amb dinars, sopars i viatges amb els amics. També diria que som parella de fet si parlem de teatre i música, on compartim sovint moments màgics. Continuarem així, Mari. Una forta abraçada.
Ui, la Sus m'ha emocionat moltíssim, molt.
Sí,
és la meva amiga íntima. Sí, ja us ha dit de molts anys. I és una persona que jo me l'estimo moltíssim perquè ella m'estima tant, però tant, que no us podeu imaginar. I fa tants anys que anem juntes als concerts a tot arreu i que ens coneixem tant que jo de vegades fins i tot li dic: ai, Sus, em sembla que ahir et vaig parlar malament, és que no sé què et vaig dir. I sempre em diu: ai, no, sí o no? Perquè és una persona que, a més, tu li dius: mira, no tinc ganes d'anar-hi, doncs no hi anem. Passem per allà, passem per allà. Fem això altre, fem això altre. És una persona superfàcil amb tot i és una persona que també posa... posa també tot el seu carinyo amb la gent que estima, també, no?
Una parella de fet, no?
Sí.
I escolta, Mari, això...
Ah, sí, perdona, el Palau i l'Auditori, que fa tants anys que anem juntes, hi ha alguna... això no ens han dit, però jo dic, es pensa que som parella, de fet, perquè de vegades ens pregunten... No, a mi em pregunten: el seu marit no ve mai, oi? Vostè sempre ve amb la seva amiga, oi? Saps, amb aquell aire, volguem dir... Aquí què passa, no?
Déu-n'hi-do. Bueno, són com germanes, no?
Exacte.
Com germanes. I escolta, Mari, això, quan tens un moment baix, quan penses allò que l'alegria de viure, doncs, està fluixa, a on trobes aquesta alegria de viure?
Normalment a la música. A la música... Bueno, de vegades trobo la música, l'alegria de viure, o encara d'ensorrar-me més. Jo he passat, com tothom, moltes coses a la vida, però jo vaig perdre una neta que tenia 15 anys, quan es va morir, va estar 2 anys malalta, i això és una cosa que jo no me la trauré mai més de sobre. I aquesta pena de la meva filla, precisament, d'aquest fill, d'aquest net que és soci del Sabadell.
Del Sabadell,
això
sí.
És una cosa que tu la portes endintre, no te la treus mai. I aleshores, doncs, en aquests moments baixos, doncs és això, parlant amb la Sus, la relació amb el meu marit, que no sé si li agradarà que ho digui, però jo, nosaltres tenim una relació molt intensa, som molt grans, però tot hem estat junts sempre i ens estimem molt. I jo també estic ben vell i tinc la sort de tenir una companyia a casa que sempre m'ajuda i que ens estimem i que ens agradem encara, tot i que som grans. Vull dir que de vegades sembla que això no pugui ser, no? Però és que és així, vull dir...
Un record al Santi.
Oh, i tant que sí.
Oi,
i tant,
que sí.
I tant que sí.
També molt bonic. I escolta, doncs per acabar, perquè se'ns acaba el temps i sí. Arriben els companys informatius, a qui ens recomanes, Mari, perquè comparteixi la seva alegria de viure?
Mira, jo us recomano la Canòlic Prats, que és...
Quina bona recomanació.
Violinista de la Simfònica, que té un projecte interessantíssim i a mi em farà molta il·lusió, i amb ella també, perquè us haig de dir que li vaig preguntar, eh? No vaig ser com desidre,
I a més, ella també té aquesta vinculació per això, amb les presons, ella també porta la música.
I li vaig dir: et puc recomanar? I va dir: tant i tant, si em fa molta il·lusió, vol dir que...
Una altra dona, veus?
Sí, i vaig pensar també això, que com que sempre dieu que una dona...
Sí. Bueno, des d'aquí li diem al Pep Domènec, que fa dir: sempre porto això.
Exacte.
Sí, sí.
Bé, Pep, mira, doncs hem canviat, hem fet un gir a l'alegria de viure. Sí, sí. Una abraçada, Mari, moltíssimes gràcies per compartir la teva llum.
Igualment per vosaltres dos i per tots els tècnics de la ràdio, que ho han fet també.
La Bea, que està aquí darrere, sí.
El Toni.
I sobretot, us agraeixo moltíssim que hàgiu fet cas de la recomanació de la Gidra, perquè m'han fet molta il·lusió venir a explicar tot això aquí. I també m'ha fet molta il·lusió els amics que han parlat, que m'han acompanyat en aquest viatge.
El nano de la ràdio.
Sí, el nano de la ràdio. M'ha fet molta il·lusió, doncs, poder comptar amb ells.
Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies.